EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Bon dia, benvinguts a un nou episodi d'EmPodcat. Com sabeu, és un espai que fem servir per conversar i intentar fer una miqueta de difusió sobre les urgències i emergències sanitàries. I això ho fem doncs, un petit equip multidisciplinari multicèntric de dues persones que ens dediquem a aquest tema. Per un costat tenim l'Albert Homs. Hola, Albert. Albert, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. O bona nit, o bon el que sigui.
Bé, on et podem seguir, tu, a part de l'EmPodcat?
Bueno, jo sóc infermer d'urgències i emergències i tinc aquest interès per difondre coneixement. Bueno, de fet, més que per difondre'l, per aprendre'l, i la manera d'aprendre'n més és difondre'l després. Tinc un blog, emermedpirineus.eu o .cat, segons preferiu, i les xarxes socials a Twitter i a mastodon.cat@emermedpirineus. I aquest qui ens ha parlat abans és en Xavi Basurto, de Figueres, actualment.
Sí, sí, actualment i des de fa ja molts anys. Exacte, sóc metge de d'urgències de l'Hospital de Figueres i de la base del SEM que tenim allà, que és la 06. I re, tenim també un projecte de divulgació que és Urgem, que la pàgina del blog és urgem.cat i a Twitter és urgemcat. I pues això, conjuntament amb l'Albert pues, tenim aquest podcast que ens podeu escoltar totes les, no, uns podcasts que fem més o menys un cop al mes i que ens les podeu baixar, escoltar mentre conduïu, aneu a caminar, aneu a l'hort o feu alguna activitat així que pugueu fer dues coses a la vegada, si és que això és possible.
Tasques domèstiques. No menys tinguem les tasques domèstiques.
No les menys tenim. Però mira, si a mi em diuen, de vegades, mira, quan estic fent alguna cosa a la cuina, no sé què, us escolto i me va molt bé. Sempre se'm queixen de que, clar, com que estan fent alguna altra cosa, és difícil de prendre punts o de notar-se allò que diuen, ostres, això no me'n recordaré. Perquè, clar, lògicament, doncs, jo què sé, estan no? pelant patates o escombrant, passant l'aspirador per casa. I, clar, és difícil, ja pots tindre una mica d'atenció i escoltar el que intentem dir, però que agafar punts ja és més complicat. Però per això tenim el blog, no?, del podcast, que tot el que diem i tot sobretot les coses, els petits detalls, les pàgines, les recomanacions, els urgent mots i tot això que fem, queda tot allà escrit i vull dir, sense cap problema, quan si us ha semblat alguna cosa interessant i voleu després anar-ho a mirar, doncs allà ho teniu tot amb els enllaços corresponents, amb els PDFs, i no sé què més, però no hauria de ser un problema.
O si voleu ampliar més i teniu més dubtes, escolta, tenim un canal de Telegram, tenim un grup de Telegram, podeu anar allà i preguntar, escolta'm, allò que veu dir i tal, doncs nosaltres contestem.
Sí. Sí. I per això, o a través de Twitter, que tenim la compte de Twitter de l'EmPodcat, doncs, si hi ha alguna cosa que no trobeu o que hem dit i que no us ha quedat clar o el que sigui, doncs, com que també ho anem penjant això a través de Twitter, doncs feu una resposta o un comentari i ens pregunteu el que vulgueu i l'Albert o jo us contestarem encantats.
I a l'Instagram també, però no fem postura.
Exacte, molt bé, molt bé. I què més? Avui és l'episodi, crec que ja és el número 16, que deu ser el segon o el tercer de la segona temporada.
El quart ja.
El quart ja? Ja m'he descomptat, ja em descompto jo i tot. I en aquesta tenim, a part de les seccions habituals dels urgent mots i de les recomanacions de coses vàries, el tema principal, avui ens explicarà l'Albert, que és una continuació d'un que ja havíem fet fa un any més o menys, que són, tu ho explicaràs millor, Albert, no? Les formes no tan clares, no tan evidents, no? d'infarts de miocardi oclusius, no? Que no sempre es manifesten exactament amb una elevació típica de l'ST, no? I que sempre hauríem d'anar repassant constantment perquè és fàcil d'oblidar i gràcies a la teva persistència en aquest tema al final n'anirem aprenent tots, que a mi també em costa això, Albert.
Vinga, va, anem al tema perquè em sembla que avui arribarem una miqueta. A vegades hi ha coses a la vida que costen d'explicar.
Vinga, endavant.
Bé, fa un any, justament fa 12 episodis, fa 12 mesos, fa un any, vam parlar d'això, del manifest IAMO, el manifest de l'infart agut de miocardi oclusiu, que és una traducció d'un document original d'uns savis, el doctor Smith, Scott Weingart, Pendel Myers i demés, en què venien a dir que això del paradigma que estem fent servir actualment, el de l'infart amb elevació de l'ST, perdó, síndrome coronari agut amb elevació de l'ST, que això és una bírria i que no l'hauríem de fer servir. Us recomano que l'escolteu o que el llegiu perquè és interessant el concepte que ells expliquen. Venen a dir que concentrant-nos en una qüestió operativa, és a dir, l'elevació de l'ST que veiem a l'electro, que no deixa de ser un signe, hem creat tot un paradigma d'assistència sanitària al voltant d'aquest signe, de l'elevació de l'ST, i ens hem descuidat de la part important, que és el que causa aquesta elevació de l'ST, que és l'infart que hi ha darrere, que és l'oclusió que hi ha darrere que podem tractar. I això fa que una sèrie de pacients que no tenen elevació de l'ST no se'ls faci el tractament de reperfusió que necessiten, i a l'inversa, gent que tenen elevació de l'ST, que no és a causa d'una oclusió, doncs se'ls fa procediments que són innecessaris. Doncs va, fa uns dies vaig publicar en el meu blog, bueno, ara ve la part que ningú entendrà. És a dir, si acabo de posar a parir l'elevació de l'ST, resulta que ara parlaré del signe o dels criteris que ens diagnostiquen de forma més habitual un infart agut de miocardi oclusiu. I no diríeu mai quin és el més habitual. Sí, senyor, l'elevació de l'ST. Ara aquí posem un soroll de bateria, un xus, vale? Perquè si acabo de dir que és una merda, perquè ara surto amb això. Bé, doncs la realitat és aquesta. És a dir, per què tenim aquest paradigma de l'elevació de l'ST? Doncs perquè és el patró més habitual, electrocardiogràfic, que ens determina que hi ha una lesió aguda provocada per una obstrucció. I això em permetrà explicar tota una sèrie de coses que ens seran útils per més endavant, quan parlem d'altres patrons electrocardiogràfics sugestius d'oclusió, doncs ja tenir aquesta informació que sigui més fàcil d'entendre. Anem al principi. Què és un infart agut de miocardi? Bé, em sembla que és el 2014, es va fer la quarta definició universal de l'infart de miocardi. Universal perquè hi ha l'Associació Americana del Cor, la Societat Europea de Cardiologia i no sé qui més. I ens venen a definir què és un infart. Una cosa que tots entenem, però què és un infart per ells? Doncs mira, un infart per aquesta definició universal, ho he dit, 2014. Hòstia, que antic que tu, aquesta era la tercera. L'actual, la quarta és del 2019, perdoneu. Bueno, quina és la definició de l'infart de miocardi del 2019? Mira, doncs bàsicament és un pic de troponina. Troponina és aquesta substància que s'agrega en els miòcits quan estan en males circumstàncies. Un pic de troponina que superi el 99, el percentil 99 de referència. D'acord? És a dir, que hi hagi una pujada de troponina amb una baixada posterior. Això és el criteri de lesió miocàrdica. Si això passa de forma aguda, és a dir, que puja i baixa, i ho associem amb algun dels símptomes que diré ara, es considera que és un infart agut de miocardi. Vale? Quins són aquests símptomes? Pues, symptoms of myocardial ischemia, no? És a dir, signes d'isquemia miocàrdica. Pues, tenim bàsicament la clínica, no? El dolor anginós i similars, el dolor anginós, la suor, tot el vegetatisme que s'associa. Que hi hagi nous canvis isquèmics a l'electrocardiograma, que apareguin ones Q patològiques, electrocardiograma, que hi hagi evidència en imatge de que s'ha perdut miocardi, bàsicament que tu li facis un ecocardi i vegis que hi ha una disfunció en el moviment d'algun tros del miocardi, que hi ha una part de la paret del miocardi que no tira bé, o bé que quan fas una angiografia o una autòpsia veus que tens una obstrucció. Aquests són els criteris que tenim per determinar que tens un infart agut de miocardi.
O sigui, no n'hi ha prou, lògicament, amb l'elevació de la corba de troponines típica, no? Hi ha d'haver-hi o clínica o electropatològic o que tinguis una imatge, no?, per angiografia o per algun sistema d'oclusió, sí, de les coronàries. O una eco que et digui que té una, no?, un ventricle que no es belluga bé o que té una sinèsia.
Exacte.
O coses d'aquestes.
Això és per als tipus que nosaltres, dels tipus d'infart que a nosaltres ens interessen, que són el tipus 1, el tipus 2 i el tipus 3. Hi ha dos tipus d'infarts més, que són el 4 i el 5, que són referits a intervencions. Doncs, un és la intervenció coronària percutània, l'angiografia, i l'angiografia, bueno, l'angioplàstia, perdó, i l'altre és els procediments quirúrgics. Com que nosaltres a urgències no les fem aquestes coses, doncs a nosaltres en principi no ens interessa. El tipus 1, tipus 2 i tipus 3, que són els que ens interessen. Mira, el tipus 3 és senzill. Són els que es moren abans que se'ls hagi pogut fer troponines. Ja està. No tenen un infart perquè no has pogut determinar que té un pic de troponines, bueno, però s'han mort. Si tu els hi fas una autòpsia i veus que tenien tapat una artèria, doncs tipus 3, d'acord? El tipus 2 és el que aquest infart agut de miocardi no està provocat per una obstrucció, sinó per un disbalanç en què hi ha una demanda d'oxigen superior a l'oferta. Així sembla economia, eh? Això és... Hi ha una recessió d'oxigenació al cor. És el tipus 2.
Sí. És el que veiem, no? Normalment amb gent més gran que estan anèmics o que tenen algun, no? Una, o que et venen amb una fibril·lació auricular a 180 durant diverses hores, doncs poder, no? Que el cardiòleg te diu tranquil, que això no és cap infart, que és senzillament per culpa de la taquicàrdia.
Tracta la causa i arregles aquest tipus d'infart, el tipus 2.
Val.
A nosaltres el que ens interessa ara és el tipus 1, és a dir, el que la causa de que una part d'aquest cor s'estigui infartant, que estigui morint, és perquè hi ha una obstrucció. D'acord? Aquest és el tipus, l'infart tipus 1, que és el que ens interessa. Bé, ara explicats també aquests tipus d'infart, quan anem al tipus 1, ens dona uns criteris molt macos també per determinar com podem diagnosticar aquest infart tipus 1. Bé, amb aquests criteris que hem dit abans, els criteris aquests del pic de troponina, és a dir, una troponina que puja i després baixa, amb tots aquests altres criteris, amb un o més d'aquests altres criteris que hem dit, els signes d'isquèmia, l'aparició d'un escú, els signes electrocardiogràfics suggestius d'isquèmia, tot això és el que ens defineix aquest tipus 1 oclusiu d'infart agut de miocardi. D'acord? Si ens concentrem en el que ens interessa, l'elevació de la CT en aquest cas, és un d'aquests criteris electrocardiogràfics. D'acord? En aquest document de la definició universal de l'infart tenim una taula molt xula que està, si aneu al meu blog, a l'entrada que parlo d'això de l'elevació T, la tenim allà també, que ens diu quins són alguns d'aquests criteris electrocardiogràfics. A la taula n'hi ha alguns, que són els que al final tothom s'ha quedat com els criteris. En el text n'hi ha algun altre més que ningú se'n recorda ja, perquè com que no està a la taula ja no s'hi fixen. D'acord? Aquests criteris ens diu nova elevació de l'ST al punt J en dues derivacions contigües amb uns punts de tall d'una certa alçada. D'acord? I aquí en aquesta petita frase ja hi entren moltíssimes coses. Hi entra l'elevació de l'ST, el punt J i les derivacions, dues derivacions contigües. D'acord? I aquí és on voldria invertir una miqueta d'estona a explicar això, no tant perquè necessitem per ara, sinó perquè és útil per després. Primer, què entenem per derivacions contigües? Vale? La idea de derivació contigua és que nosaltres, en l'electrocardiograma no és res més que una prova diagnòstica en la qual tenim uns sensors que detecten el moviment de les càrregues elèctriques al voltant del cor. D'acord? I de sensors en tenim, en l'electrocardiograma de 12 derivacions, en tenim 12. No, mentida, en tenim 10. Però mesuren els moviments d'electricitat, de càrregues elèctriques, des de 12 llocs diferents, tot i que tenim només 10 cables. 4 a les extremitats, que no tenen per què ser estrictament les extremitats, també es poden posar el tòrax en funció de la màquina, i 6 més que es posen en el pericordi, a la part anterior del tòrax, anterolateral del tòrax, d'acord? Cada una d'aquestes derivacions veu el desplaçament de les càrregues elèctriques des d'un lloc concret. Per exemple, la derivació que posem en el costat, per exemple, en el braç dret, la derivació que en aquest cas acostuma a ser la vermella, la que diu R, de right, d'acord? Aquesta derivació, doncs, ens permetrà veure el moviment de les càrregues elèctriques des d'un lloc concret. Cony, des de quin? Des de la dreta. D'acord? La derivació, la B3, per exemple, que és la que es posa entre B2 i B4, que va aquí al... Fem B4, va, que té una referència anatòmica més clara, no? B4 és la derivació que posem en el precordi, en el cinquè espai intercostal, línia clavicular mitja. Doncs aquesta derivació ens permet veure el moviment de les càrregues elèctriques del cor, doncs des d'aquesta posició acostuma a ser sota el mugró. Si aneu al blog, veureu un diagrama molt xulo, que el que ens fa és, ens defineix per a cada derivació de les 12 que tenim en un electro normal, més algunes d'extres, quina és zona del cor és la que estem veient en aquell. Llavors, intento descriure-ho, perquè clar, la gràcia del podcast és que és d'àudio, si no seria un vídeo. Intento descriure una miqueta què es veu i des d'on, no? Comencem, per exemple, per la derivació D1. La derivació D1 és una derivació que es diu bipolar, és a dir, que mesura la diferència de càrregues elèctriques entre un lloc i un altre. D1 mesura la diferència de potencial elèctric entre el costat dret i el costat esquerre. Per tant, si ens ho imaginem, vindria a ser doncs, la diferència de potencial que hi ha entre el braç dret i el braç esquerre, o entre l'espatlla dreta i l'espatlla esquerra, si preferim. D'acord? Això és la derivació 1. I aquesta derivació la fem servir com a referència per totes les demés d'aquest pla. Perquè no ho he dit, però d'aquestes 12 derivacions n'hi ha 6 que estan en un pla sagital, és a dir, que parteix el cos està partit entre davant i darrere, d'acord? Aquest és el pla sagital, i altres 6 dimensions que es mesuren al pla transversal, d'acord? És a dir, tenim el cor mirat, com que no tenim forma de fer-ho en 3 dimensions, en 2 plans de 2 dimensions cadascú. D'acord? Estàvem en aquesta D1, que és la que mesura de dreta a esquerra en aquest pla sagital. Aquest el fem servir de referència en el pla sagital, aquí li donem un valor de 0 graus. Tenim una altra derivació, en aquest cas la BL, la que es mesura des del braç esquerre, que aquesta derivació, com que se'n va més cap amunt de la derivació 1, li donem un número de menys 30 graus. Tenim encara la derivació que es mesura des del braç dret, que és BR, que aquesta se'ns en va a la dreta del tot. Si fem de referència al D1, doncs ens en va gairebé a l'altra banda. No són 180 graus, sinó que són menys 150. Menys 150 per què? Perquè se'n van cap enrere. Quan ens anem cap amunt, anem negatiu. Si seguim en el pla sagital, amb les altres derivacions del pla sagital, tenim D2. D2 se'ns en va cap avall dins aquest pla sagital, se'ns en va mirant cap al peu esquerre. Aquesta té un valor de 60 graus. Ens estem imaginant un rellotge. La D1 seria les 3, A, B, L serien les 2, BR serien les 10, D2 serien les 5. Si seguim més cap a la dreta de D2, tenim BF, que BF serien les 6, és més 90 graus, i D3, que és 120. D'acord? No sé si s'ha entès res, mireu la gràfica, perquè això explicat això pot ser una mica. Si ens anem al pla transversal, doncs tenim totes les derivacions precordials. D'acord? Tenim B1, que B1 ens mira sobretot aurícula dreta, és a dir, ens travessa davant a darrere, i podríem dir que és aurícula dreta. B2 és el septe, aurícula esquerra. B3 ja ens comença a mirar el que són els ventricles, la zona septal, potser hi ha una miqueta més cap a l'esquerra. B4 és ventricle esquerra, i B5 i B6 comencen a ser l'àpex del ventricle esquerre, i llavors aquí tenim derivacions no estàndard de l'electro 12 derivacions, doncs que tenim B7, B8, B9, que ens miren la cara de darrere del cor, que normalment no les fem perquè els pacients els tenim estirats i, clar, els hauríem de girar. Llavors això és una molèstia, i fem un electro 12 derivacions, ja en tenim prou. No hem de fer V7, V8 o V9, que pot ser útil en algun moment, com algun dia parlarem. I també podem començar a posar derivacions cap a l'altre costat, cap al costat dret del cor, que ens permetria veure el costat dret del cor. Bueno, he intentat explicar una miqueta l'anatomia de com posem les derivacions. No sé si t'ha entès absolutament res.
Ja,
si no, aneu al dibuix, que es veurà. Tot això ho explico perquè el concepte de contigu. Contigu què vol dir? Contigu vol dir dues derivacions que miren llocs veïns. Per exemple, B3 i B4 són veïnes, perquè B3 és molt a prop de B4 i miren zones molt properes. Però, per exemple, D3 i BF també són veïnes, perquè estan molt properes, encara que els números no tinguin res a veure. Sí? I B4R, la derivació dreta de B4, que és el mirall de B4 de l'altra banda, és veïna de BR, d'acord? Perquè BR mira al costat dret del cor i B4 també. Sí? B6, per exemple, ens mira a la zona apical i és molt propera a D1. D1 ens mira de dreta a esquerra. Per tant, si anem de dreta a esquerra, comencem pel costat dret del cor i sortim per l'esquerra. La zona apical és ben bé la més esquerra del cor. D'acord? Això és el concepte de derivacions contigües. Hi ha una presentació d'electrocardiografia, que és la presentació de Cabrera, que el que ens fa és, evidentment, de B1 a B6, tothom té clar que un és contigu de l'altre, va seguint el número, però les derivacions bipolars, les derivacions del pla sagital, amb aquesta de carrera, el que ens fa és posar-les per ordre. Comença amb BL i acaba amb D3. En el nostre país això es fa servir molt poc, de fet, jo no ho he vist fer servir enlloc, i ens hem de guiar en imaginar zones veïnes mirant l'electro de 12 derivacions. Quines són aquestes zones veïnes del pla sagital? Doncs mira, BL i D1 van juntes, són veïnes l'una de l'altra. I D3, BF i D2 són veïnes. BL i 1 miren al costat lateral esquerre. D3, BF i 2 miren al costat inferior del cor. BR va sola, mira al costat dret. Va al contrari de totes les altres. D'acord? B1, B2 miren la zona septal. B3, B4, B5 miren la zona anterior, B7, B8, B9 miren la zona posterior. És a dir, tenim agrupacions, derivacions, que ens permeten veure veïnatge. I alhora ens trobem que cada una d'aquestes agrupacions té un mirall, és a dir, la cara inferior és una miqueta mirall de BL. M'explico? Com que anem veient des de diferents llocs, el desplaçament de les càrregues elèctriques és de diferents llocs. Això era per parlar de les derivacions contigües. He dedicat 5 minuts a una paraula de la definició. Següent part de la definició que ens interessa, el punt J. Què és el punt J? Bé, el punt J és el lloc on acaba el QRS i comença l'ICT. Això està dit molt ràpid, habitualment es veu senzill, però quan comencem a tenir QRS raros, trobar el punt J és un festival.
Sí, no és gens fàcil, no?
Truco. El QRS és igual de llarg en totes les derivacions. Per tant, si tens alguna derivació en el qual el QRS es veu millor quan acaba, doncs mesurant quan hi ha des de que acaba fins al principi, saps a totes les altres derivacions on acaba el QRS. Si els que treballeu als hospitals feu servir el visualitzador aquest d'imatges, el Raim Weaver, sí, que té un aplicatiu per electros, et pots posar totes les derivacions de l'electro així en una sota l'altra i llavors pots tirar una línia i llavors amb aquesta línia veus on acaba el QRS a totes les altres derivacions que són difícils, basant-te només en aquesta en què no es veu tan mal.
Val.
D'acord? Normalment aquest punt J és el que està alineat, és a dir, el QRS baixa, i en el moment en què s'alinea amb el PR, d'acord, o PQ, com li vulgueu dir, aquest acostuma a ser el punt J. És a dir, tu tens un QRS que fa baixa, puja, baixa, el que sigui, i quan torna a arribar la senyal elèctrica, torna a arribar a la mateixa alçada que el PR, això podríem considerar habitualment que és el punt J. Habitualment. Clar, si resulta que no arribem a creuar aquesta línia imaginària que continua el PR, doncs no sabrem on és el punt J. Perquè, clar, no ens creua la línia. D'acord? No és senzill, com molt bé has dit, no és senzill de trobar. Hem de buscar aquesta derivació que sí que creui a la línia isoelèctrica per fer-nos una idea d'on pot ser. Si tinguéssim un traçat d'aquests guapos, que realment és lineal, estable i tal, aquesta línia que acabo de dir ara, imaginària, que segueix el segment PR, doncs ho podríem fer, seria millor fer servir el segment TP, el que va des de la T fins a la P. És molt important trobar aquest punt J, per què? Perquè la següent part de la definició és l'elevació de l'ST. Què vol dir elevació de l'ST? Doncs vol dir que aquest punt J està elevat respecte a la línia isoelèctrica. A veure, si agafem un QRS normal, el QRS acaba a la línia isoelèctrica i llavors segueix amb la línia isoelèctrica fins que comença la ona T. Això és l'habitual. Si tu tens el teu QRS que puja, baixa, puja, o el que faci, se'n va a la isoelèctrica, avança passen uns mil·lisegons fins que comença la T. Si tenim aquest punt J una mica elevat o una mica descendit, ens trobarem que no baixa la línia isoelèctrica, segueix per damunt o per sota aquesta línia isoelèctrica i després es completa la ona P d'alguna manera, pujant o baixant. Si aquesta elevació de l'ST és més gran d'unes mides, que continua la definició aquesta del tipus 1 de l'infart, això vol dir que tenim una isquèmia, això vol dir que estem començant a fer un infart aquí. En l'entrada del bloc doncs, hi ha molts exemples d'elevacions i disminucions d'aquest ST.
El que hem de buscar és l'elevació del punt J o l'elevació de l'ST que hi ha després del punt J?
Mira, la definició tal qual diu, ho dic perquè això em fa gràcia llegir-ho, nova elevació de l'ST al punt J. És a dir, és el punt J el que ens interessa aquí.
Vale, o sigui, que a partir del punt J hi hagi una elevació, o sigui, l'important no és on estigui posat el punt J, interpreto jo, és el que hi hagi després del punt J.
El punt J l'has de tenir elevat, o sigui, el punt J ja ha d'estar elevat respecte a l'isoelèctric. Elevat o disminuït, en funció des de quina derivació ho estiguis. I si tu tens un punt J que està a la isoelèctrica, no tens una elevació a l'ST.
Sí.
Perquè hauràs baixat a la isoelèctrica i després n'hi has pelat fins que l'ST, clar, l'ST, doncs depèn de quina derivació miris, totes és positiu menys ABR, doncs veuràs que llavors la T puja. I aquesta elevació del punt J, quines mides ha de tenir? Bé, doncs ha de tenir igual o més d'un mil·límetre en almenys dues derivacions contigües, d'acord? Excepte B2 i B3, que aquí canvia en funció de si ets home o ets dona o de l'edat que tinguis.
Val.
Perquè és molt normal que els homes, més que les dones també, no tant, però també puja una miqueta més, és molt normal que el punt J estigui elevat en B2, B3. També a la taula, que això també... Ara quedaré molt, molt malament aquí. A la taula tenim aquest apartat de l'elevació de l'ST, llavors tenim un altre apartat que ens diu depressió de l'ST i canvis a la ona T. D'acord? Que ens diu que hi hagi una depressió al segment EGT. I que aquesta punjota, en comptes d'estar per sobre de la línia isoelèctrica, està per sota. Sí? També el mateix, amb dues línies, amb dues derivacions contigües, en que la T s'inverteixi més d'un mil·límetre, en dues derivacions contigües, etcètera, etcètera. A mi, jo llegint la taula, aquesta em queda el dubte de si necessito que hi hagi les dues, els dos criteris, és a dir, que hi hagi elevació per una banda i depressió per l'altra, o amb un ja n'hi ha prou. No ho acabo de tenir clar. I llavors me'n vaig enrere una altra vegada amb allò que parlàvem de les derivacions contigües. Si a cara inferior tinc que D3 i BF pugen 2 mil·límetres, per força, al costat mirall, que en aquest cas és BL, sí, hauré de veure que si al costat BF l'electricitat, l'ST puja, al costat BL haurà d'haver baixat. I forçosament hauré de tenir una imatge especular. No sé si està entenent, eh? Jo tinc la sensació que estic fotent aquí un lío important. Sisplau, aneu a mirar el dibuix aquest, que és bastant, s'entén bastant millor quan ho veus, més que quan s'explica. Vinga, repesco. Tema aquest de l'elevació de l'ST. Tenim dues derivacions contigües, per exemple, en aquest exemple que he posat, és D3 i BF, en què l'ST s'eleva. Com que, això no ho he explicat, però és important i és bàsic d'electrocardiografia, quan l'electricitat s'acosta cap a la nostra derivació, es veu en positiu. Quan la càrrega elèctrica es desplaça cap a la derivació que esteu observant, és positiva. Quan s'allunya, és negativa. Quan en parlàvem això de les derivacions contigües i les imatges especulars, doncs vol dir que si la càrrega ve cap a D3, serà positiva. Però com que marxa de BL, serà negativa. Per això BR gairebé tot és negatiu i al costat esquerre gairebé tot és positiu. Perquè l'electricitat del cor, el vector de les càrregues elèctriques, comença el nou de cirurgia auricular i arriba fins a l'àpex. Si ens fem aquesta composició, doncs veiem que ha de ser positiu i ha de ser negatiu. Amb el mateix també, és a dir, allà on s'eleva un ST, doncs l'imatge especular doncs ha de baixar. I per això, quan miro aquesta definició de l'infart tipus 1, mirant el tema de l'ST, d'aquesta elevació de l'ST, aquests criteris electrocardiogràfics d'elevació de l'ST, doncs no em queda clar si hi ha d'haver-hi els dos o un. D'acord? Jo entenc que en punt n'hi ha d'haver-hi prou, però que si són els dos encara és més confirmatori. Coses aquí, ara, clar, fins ara he explicat això de l'elevació de l'ST, però referint-me a lo del manifest aquest IAM o de l'infart de miocardi ocrusiu, una de les coses que aquí és bastant emprenyadora és que no té en compte la proporció. És a dir, et dona unes mides que són unes mides úniques per a tothom. No té en compte si ets un obès enorme, si ets un secall, no té en compte si ets alt, si ets baix, no té en compte si ets gran o ets jove. Dona uns números que són per a tothom igual. I és que l'electro de tothom no és pas igual. Les persones som diferents. Llavors, no té en compte la proporció. És a dir, ens podem trobar amb QRS que siguin de molt poca amplitud, que siguin molt baixets. Lògicament, aquest QRS, l'elevació del seu ST serà petita, perquè tot és proporcional amb un electro. Doncs clar, aquests números absoluts fan que a vegades tinguem elevacions que no arriben en aquests punts de tall que ens han donat. Hòstia, un mil·límetre. Un mil·límetre és misèria. Els
que aquesta elevació...
Digues.
Sí, aquesta elevació ja és molt sensible, no? Perquè és un mil·límetre, no és que et demanin grans coses, no?
No, però clar, un mil·límetre és molt poc.
És poc.
Ja els que ja comencem a tenir la vista una miqueta així, hòstia, ja sí, costa a vegades veure-ho. És el que has dit tu, és molt sensible. Però clar, per sota d'això, sí, ens podem trobar que ja ho tinguem. Que si tens un QRS molt petit, una elevació molt petita ja et pot estar indicant que tens una isquèmia, que tens una oclusió. Sí. I com que no compleix els criteris, doncs no ho és. I conya, no ho serà, però hòstia, aquest QRS és molt petit. I la proporció, si això ho amplio a un QRS, diguem-ne, més normal, doncs jo què sé, d'un centímetre d'alt, d'ample, doncs igual resulta que, no? Llavors l'ST augmenta una barbaritat. Llavors ja és, ui, correm-hi tots, no? És un dels grans problemes que té aquest criteri d'elevació a l'ST. No?
Sí que ho has dit, que ho ajustaven per la sexe i edat, no? O...
Exactament, però només a B2 i B3.
Ah.
És a dir, que en certa manera es reconeix implícitament que hi ha una qüestió de proporcions, però segueix donant un número absolut. No? Ah, és senzill, és més senzill. No? Per exemple, amb els números aquests, va, hi ha d'haver-hi més d'un mil·límetre en les derivacions d'extremitats, és a dir, doncs, BR, BL, BF, D1, D2, D3,
sí,
i B1 i B4, B6, i també de B7 a B9 per a homes menors de 40 anys. B7, B9 són les posteriors. Eh? Si ets un home de menys de 40 anys, aquí també ha de més d'un mil·límetre, mal. Si ets un home menor de 30, també B3 i BR, és a dir, les dues de la dreta, doncs també més d'un mil·límetre, mal. Però llavors anem a B2, B3, resulta que si ets dona, més d'un mil·límetre i mig. Si ets home de més de 40 anys, més de 2 mil·límetres. A B2 i B3 només, eh? Si ets home menor de 40 anys, 2,5 mil·límetres, 2,5 mil·límetres, a B2 i B3. I si ens anem només, si no ets un home menor de 40 o un home menor de 30, si ens anem a les derivacions posteriors o dretes, més de mig mil·límetre. Que mig mil·límetre, hòstia, jo mig mil·límetre, jo necessito una lupa. Jo ja estic una miqueta en presbícia, necessito una lupa per veure mig mil·límetre. Sí. Bueno, a vegades potser encara hi surt més a compte d'apartar-te, allò, mirar-te l'electro de lluny i dir, hòstia, això sembla que puja o no. Llavors ja t'estàs enganyant a tu mateix moltes vegades. Eh? Et sembla, vols creure que d'això no sé, vale? El tema aquest que deia de si hi ha d'haver-hi els dos criteris, és a dir, el d'elevació per una banda i el de pressió per l'altra, a molts llibres de text es parla sempre de la imatge especular, d'acord? És a dir, que si una banda puja, la cara contrària, la cara mirall, doncs veu que baixa, correcte? Què passa? Hi ha un, en electro 12 derivacions, hi ha una cara que no tenim l'imatge mirall, que és la cara anterior. Doncs de B1 a B4 ens mirem des de davant. Però, esclar, quines són les de darrere? Les posteriors que no fem de forma habitual. Si veiem que les anteriors, és a dir, B2, B3, hi ha una depressió de l'ST, el que hauríem de fer és anar a fer unes posteriors per veure que hi hagi una elevació. Perquè un és mirall de l'altre. I alhora, si tenim un B3, B4, amb un ST que superi les mides aquestes, que hem dit abans, clar, no tenim les posteriors que es veuria a la imatge especular. Llavors, aquí aquesta cosa de si hi ha d'haver-hi els dos o no, doncs, no ho sé. Algú que en sàpiga més que jo li agrairé que m'il·lustri.
Bueno, senzillament pensar-hi quan vegis, no?, canvis en aquestes derivacions anteriors i tal, doncs fer-li les posteriors.
Exacte. Sí, sí. No? Tot i que hi ha una certa discussió de si és necessària o no. Si tu ja tens clar que si tu ja tens clar que l'anterior tens un infradesnivell considerable, ja és diagnòstic, no necessites més. Pots necessitar-ho per convèncer l'intervencionista perquè ho faci, per dir-li, no, goita, hi ha una elevació a l'ST, amb la qual encara justifiques més la idea que hi ha darrere d'aquest manifest de l'infart degut de miocardi oclusiu en contra del paradigma aquest d'elevació a l'ST versus no elevació a l'ST, d'acord?
Ara estava pensant, Albert, penso que el 100% de les vegades quan actives un codi IAM i parles amb SECOS per avisar, per alertar a la taula d'hemodinàmica que venim amb un codi IAM, el que sempre me pregunten sempre és si té, jo li dic, doncs té una elevació a cara inferior o sé què, i la pregunta és si té imatge especular, sempre, si hi ha imatges recíproques o no. Suposo que per evitar els falsos positius, no?, de l'elevació de la CT per altres causes o per lo que sigui.
Sí, però, que de falsos positius n'hi ha molts i espero més endavant poder dedicar una altra entrada al blog i qui sap si també un altre episodi de l'Empodcast justament a les elevacions de l'ST que no són diagnòstiques d'oclusió coronària. Va, intento explicar electros. Explicar electros en per àudio.
En transmissió amb àudio.
Sí, sí. Això, hòstia.
Això és de nota i de matrícula, eh?
En la meva entrada tinc diversos electros. Saps aquells electros que vas guardant a la taquilla i al cap de 3 anys els trobes i dius, hòstia, això no sé què collons era i tal, doncs n'he trobat uns quants. I els he anat descrivint aquí. I si et sembla, el que puc fer és intentar, els oients, a veure si sou capaç, si me'n surto, ja ens ho direu, intentar descriure electros perquè es vegi aquest concepte d'elevació de l'ST i a què ens referim en això. No? Vinga, va, un exemple. Tinc un electro davant meu, que és un d'aquests electros trobats i tal, en què jo intentaré descriure una miqueta què és el que veig. No? És un electro fet amb els paràmetres correctes, és a dir, un mil·livolt és un centímetre i està gravat a 25 mil·límetres per segon. A més, tot l'electro està en una línia isoelèctrica preciosa. És l'exemple 1 que tinc en l'entrada del bloc. El podeu seguir allà si esteu davant d'una pantalla ara mateix. En aquest electro, que és tan preciós, està una miqueta vibrat, suposo que el braç dret està una miqueta mal ajustat perquè està una miqueta vibrat U, B, R i B, L, però bueno, es veu prou bé. Té un ritme sinusal normal, amb un eix normal també, amb una progressió de les R's bastant digna, no QRS és estret, fins a l'ST tot és normal. A l'ST, què és el que veig? Doncs mira, veig que a D1 hi ha un infradesnivell de potser un mil·límetre. Sí, jo diria que un mil·límetre. A D2, aquest punt J que parlàvem, és a dir, quan faig el tall, aquest punt J no arriba a l'isoelèctric, es queda un mil·límetre per sobre, i després comença a pujar l'ST. És a dir, tenim una R que baixa, no arriba a l'isoelèctrica, es queda un mil·límetre, i llavors comença a pujar amb una forma, ni podríem dir... Aquí jo sempre em foto un lío de què és còncau i què és convex. És a dir, mirat des de dalt, té forma de cullera. A D3 tenim la forma similar, però en comptes d'estar a un mil·límetre aquest punt J de la línia isoelèctrica, està a 2. Jo diria que a 2, potser una miqueta més. Si ens anem a BR doncs veiem un QRS que és majoritàriament negatiu, que és pràcticament és un QS tot, amb una T negativa, però que torna a la isoelèctrica, i després de la petita R que hi ha després de la Q, si la voleu veure, doncs anem a l'isoelèctrica i després baixa cap a la T. Però a BL, recordeu, U, he dit que estava infradesnivellat. A BL resulta que també tenim un infradesnivell de més d'un mil·límetre. No sé si un i mig. Un i mig diria que sí, dos poder no. D'acord? Si ens anem a BF, recordeu que he dit que a D3 i a D2 estava elevat un o dos mil·límetres aquest punt J, doncs resulta que BF també està elevat, aquest punt J, però també més d'un mil·límetre, diria. Si ens mirem això, escolta'm, tenim aquí tres derivacions veïnes, que són les derivacions de la cara inferior, D2, BF i D3, que l'ST està més elevat d'un mil·límetre. I a sobre tenim D1 i BL, que són la cara lateral, no és ben bé mirall, però gairebé, que estan amb un ST negatiu. Això ja és diagnòstic d'un infart de malevació de l'ST. Si encara anem a mirar més, resulta que a B1 tenim una T negativa, bueno, T's negatives a B1, doncs mira, no em treuen el son, però a B2 també tenim una T negativa. B2, si ens mirem B2, B2 no és ben bé cara lateral, però, per allà anem, I si llavors encara ens posem molt, molt, molt soviètics, veiem que B5, B6 miren l'àpex de l'àpex cardíac, veiem que hi ha una elevació a l'ST que, evidentment, no arriba un mil·límetre, però que si volem mirar, eleven, no? Això ja és diagnòstic d'un infart inferior. Probablement sigui una artèria coronària dreta, dominant perquè ens arriba pràcticament fins a l'àpex. Aquest seria l'electro 1. I què hem vist aquí? Que en aquestes tres derivacions veïnes, D2, D3 i BF, eleva l'ST i tenim una imatge mirall a un IABL. Amb això en tenim prou per dir que això és un infart agut de miocardi amb elevació a l'ST de cara inferior. I, per tant, a córrer cap a destapar. Mm. Evidentment, si hi ha clínica, recordeu-vos-en de que l'elevació de l'estroponina i tal, però vaja, jo veig això i a cremar dièsel, Ja estem trigant a portar-ho a destapar, això.
Sí, això hauria d'anar acompanyat d'això, d'alguna cosa, no? De clínica o de troponines o d'un eco, no? Que puguis veure fàcilment que hi hagi una alteració de la motilitat, no?
De fet, si ens fixem a la definició, hi hauria d'haver-hi un pic de troponines. Però, clar, això és una perversió en ell mateix, perquè un pic de troponines vol dir que ha de pujar i després ha de baixar, per definir-ho com a pic. Sí. I tu estàs veient l'infart que s'està produint davant teu. Si vols esperar que sigui un infart definitori, has d'esperar que es mori. No té cap sentit. Al contrari, el que volem és que no ho passi. El collonut seria que tu veiessis això i que les troponines no arribessin a superar el límit de...
Exacte.
Això seria l'ideal. Com que és una cosa dinàmica que va avançant, doncs ens podem trobar en coses. Però amb aquest electro, jo és que aquest electro amb clínica, si algú no li vol fer una angioplàstia, justifica-m'ho molt bé. No se m'acut per què no, però bueno, igual hi ha alguna. Alguna cosa que sí, no? D'acord? Va, et sembla que en fem un altre d'exemple?
Va.
Vinga. Va, quin farem? Va, farem un de malparit. Farem un de malparit. L'exemple 3 de la meva entrada al bloc. Aquest, va, anem a explicar aquest electro. També
L'estic mirant.
Aquest també està ben fet, és a dir, veiem un centímetre, un mil·límetre, un mil·livolt, perdó, els 25 mil·límetres per segon ordinaris. Aquí sí que el que veig és que hi ha una taquicàrdia. Està una miqueta, jo diria que 100, potser una miqueta menys, que no té res a veure amb l'ST, però habitualment els síndromes coronaris aguts, si no estan xocats, taquicàrdia, raro. ¿Vale? Bueno, tenim aquest ST, tenim un sinusal, des del meu punt de vista sinusal, T's positives a D2 i positiu negatives a B1, bé, anem bé. Uh-huh. Hi ha extrasístoles. Això no ens agraden els extrasístoles. Els extrasístoles amb un dolor toràcic ves pensant a posar els pegats del desfibrilador, no tinguéssim un ensurt. Fenomen R sobre T, que algun dia en parlarem també. Bueno, tenim aquests extrasístoles. N'hi ha un en concret que no m'agrada gens, que està molt a prop de la T, però res, extrasístoles no m'hi fixaré ara. Tenim un eix que jo el considero normal i anem a mirar l'ST que ens interessa. No? La progressió de les R's, ep, compte. I tenim Qs a B2, B3 hi ha Qs, a B4 hi ha Qs, mal, no hi ha d'haver-hi Qs aquí. I sí, la R, clar, passem de, com que passem de Qs, bueno, doncs jo la R, la progressió de les R, excepte aquestes Qs, doncs mira, tira. Anem a mirar l'ST, que és el que ens interessa. Comencem per D1. A D1 tinc la sensació que eleva una miqueta. No sé si arriba al mil·límetre, però el punt J el veig una miqueta elevat aquí. Aquí se'ns marca bé, el QRS se'ns marca prou bé. Si me'n vaig a D2, ostres, D2, jo diria que eleva un mil·límetre i a més té una forma com estranyota. Així com l'altre hem dit abans, que mirat des de dalt era una cullera, aquí mirat des de dalt és una gepa. Com que el convex hauríem de dir-ho, però com que sempre ens fotem un lío, perquè el que és còncau des d'un costat és convex des de l'altre, doncs mira, quedem-nos amb això. Si vist des de dalt és una cullera, o vist des de dalt és una gepa. Vale? Jo, D2, jo diria que hi ha una gepa aquí. Però bueno, que estem sempre filant prim. A D3, que potser podríem dir que sembla que hi ha una Q al principi, bueno, seria filar molt prim. El que és segur és que no hi ha T positiva. No hi farà desnivella, però no hi ha T positiva. La T és plana. Si ens anem a BR, doncs a BR tenim una T negativa, com ha de ser, evidentment. Si ens anem a BL també, no tant com a U, però a BL també dona la sensació que eleva una miqueta. Aquí també es fila molt prim, eh? Si ens anem a BF, a BF també ens passa el mateix que a D3. Potser no és tan negatiu, potser sembla que vulgui aparèixer una T, però jo quasi ho veig pla. No sé tu què et sembla, Xavi, però jo quasi ho veig pla.
Sí.
Vinga, continuem. A B1 hi ha elevació d'un mil·límetre, des d'aquest segment TP que havíem dit, doncs jo diria que l'ST està elevat un mil·límetre a B1. Però és que si ens anem a B2, se'ns eleva 5 mil·límetres. I si ens anem a B3, se'ns eleva 7. I a B4, un centímetre. A B5 eleva 3 i a B6 eleva 1. Aquí què veiem? Veiem que la cara inferior podríem considerar que fa una miqueta d'imatge mirall de tota una cara anterior elevadíssima. De fet, aquesta forma que tenim a les derivacions anteriors puja molt vertical des d'aquesta Q, el punt J és elevadíssim, llavors l'ST té una certa tendència a aplanar-se i torna a baixar de forma súbita, la T. Això en anglès n'hi diuen tombstone, que és làpida. O sigui, aquest ST té forma de làpida. Crec que ja amb aquesta descripció un infart, no? Si està en forma de làpida vol dir que pots palmar. No?
Sí.
D'acord? Aquest per mi és un infart.
Vigilar si parlem davant del malalt
no dir-ho de làpida.
No comentar-li amb un company, mira, té una electro de làpida.
Sí,
pobre,
de fet tens raó.
El pobre pacient quedarà una miqueta xocat.
Si no ho està ja, sí, sí. Sí, clar, sí. Jo veient això, escolta'm, companys, s'ha d'estapar. És cara anterior, aquí, per mi és una cara anterior, possiblement sigui una descendent anterior. Però aquí, si ens anéssim a posar soviètics i diguéssim, de pressió a l'ST no n'hi ha cap derivació. Clar, segurament si li féssim unes posteriors tindríem una depressió a l'ST pues, enorme. D'acord?
Val, perquè aquí la imatge especular o mirall o recíproca de què? De UV 3 i 4 què seria? Les 7, 8 i 9? O...
Pues possiblement
o
no? Sí.
O les dretes.
7, 8, 9, sí. Dreta, no, perquè si tu vas a mirar a UV2, que mira de davant a darrere, no? Pues, clar. Quin és el que té darrere? Pues, segurament, ara no ho tinc a davant, però segurament sigui B9
sí.
O B8. No? És el tema aquest de que parlàvem de les imatges especulars. Clar, D3, que estan en plana, la una T és plana, clar, això no és imatge especular de res, és perpendicular aquí. Allò que parlàvem de la depressió de l'ST, pues, bueno, aquest és un exemple de que no tens depressió de l'ST, però jo tinc clínica i tinc això... No em facis buscar una depressió a l'ST, sisplau.
Sí,
no. Munta amb la taula que venim a destapar. Bueno, i això és el que he intentat explicar d'aquest patró electrocardiogràfic més comú dels infarts oclusius, que és l'elevació a l'ST, que resulta que és el paradigma que hauríem de mirar de desterrar. Perquè no tots els infarts cursen amb elevació a l'ST i no totes les elevacions de l'ST són infarts. Però la majoria sí.
Sí, l'únic és, clar, el millor aquest és el patró, no sé, m'ho invento, més o menys, del 60% de les oclusions coronàries que fan infart, el millor són similars a això. O que, si només ens fixem en això, el millor ens deixem no, una tercera part o més d'oclusions que no les veiem, si només mirem elevacions.
Mira, quan traduïa allò del manifest aquest, del manifest IMAO, sí, doncs parlaven de que al voltant d'un 25% dels infarts oclusius, sí, no entren als criteris d'elevació de l'ACT. Això canvia en funció de quina és l'artèria tapada. Sí. És a dir, artèries on passa més que d'altres. I alhora també deien que un 25% de les elevacions de l'ACT, sí, no eren infarts, sí, oclusius. És a dir, no necessitaven teràpia de reperfusió. Per això hem començat amb l'elevació de l'ACT, perquè és el més comú, però n'aniran venint, no pas avui, que ja ens hem allargat molt, n'aniran venint d'altres més endavant.
Molt bé, molt bé. Escolta, Marc, que se m'acut amb aquest tema, no sé si teniu, vosaltres ja esteu fent servir el projecte Odissea per aquí a les vostres terres de Cerdanya?
No, això em sembla que és patrimoni gironí, crec.
Val, val. Pues si vols algun altre dia, les recomanacions o en algun lloc, nosaltres fa, no sé, uns quants mesos que l'estem fent servir, i de moment és una prova pilot per veure si funciona, si no funciona, si és útil o no és útil, i si voleu algun dia, no, el proper episodi en podem fer 5 cèntims perquè la gent que encara no el té o no el fa servir, doncs que sàpiga de què va i tal, però ens pot ajudar amb el tema d'electros, perquè és molt fàcil de compartir la imatge electrocardiogràfica i que doncs, el que li ha de fer el KT doncs, te digui, doncs, sí, m'assembla, estic d'acord, no estic d'acord o el que sigui.
Per això hauríem de buscar algun d'aquests que passa filferros i posa molles, cardiòleg intervencionista, sí, perquè ens expliqui coses. A veure, sí, si en trobem algun, aprofitant això de l'Odissea.
Vale, va.
Molt bé, doncs jo ja estic, que ara, si vols, ja podem passar a l'Urgent Mot.
Ah, sí, home, sí. Doncs per les recomanacions de l'Urgent Mot d'aquest episodi d'avui, jo penso que ja podríem fer els últims termes relacionats amb... recordeu que havíem fet un llistat, estàvem repassant un llistat de termes d'anatomia humana relacionat que habitualment parlem a urgències i doncs que tenim, bueno, termes més idonis o més correctes de dir-los del que fem habitualment. N'havíem repassat molts, com una 25 o alguna cosa així, i ens en quedaven 4 o 5 per repassar. I, per exemple, volia parlar de que normalment quan explorem una, no, una boca que té un flegmó o té algun problema, doncs toquem amb el dit a la base de la llengua, que és el que jo sempre n'havia dit, el terra de la boca, doncs correctament n'hauríem de dir el sol de la boca. Igualment que quan fem, per exemple, amb una persona que ha tingut un traumatisme cranial, i fem una tomografia i veiem que té alguna fractura, ens interessa veure com està, si hi ha alguna fractura en el sol de l'òrbita, en lloc de dir-ne doncs, en el terra de l'òrbita. Val? Doncs tant als dos llocs, com a la boca i a l'òrbita, parlem del sol de la boca o el sol de l'òrbita en lloc del terra. D'acord? Després, sobretot infermeria que teniu... No, la tasca difícil de buscar vies, normalment moltes vegades aneu, no, aquí a la cara anterior del colze, això n'hauríem de dir la sufraja. Val? Tenim la sufraja.
Oi, la sufraja, com l'estimo, la sufraja.
Aquesta que ja n'havíem, ja l'havíem crec que dit en algun altre moment. Doncs tenim la sufraja del genoll, no? Que és o sigui, tenim el genoll amb la ròtula i tal a la cara anterior, doncs la cara posterior d'això, la cara posterior del genoll, doncs és la sufraja. I en el braç passa el mateix, la cara anterior del colze és la sufraja del braç.
Que aquí amb la sufraja tenim encara un repte amb no sé qui de Twitter, que aviam qui és el primer que té els sants pebrots de premissora del SEM, passar-los una lesió a la sufraja. Companys, el repte està en marxa. El primer que ho faci, que avisi, que s'emportarà, no ho sé, algun regal li farem, tu.
Sí, va, s'emportarà una tassa del podcast. Un parell més, va. Sabeu que a la llengua tenim una espècie de teixit que ens aguanta una miqueta la llengua, que és el tel de la llengua. També en podríem dir el fre, però el TermCat diu que el terme preferit, en lloc de dir-ne fre, que també és correcte, però bé, n'hauríem de dir el tel de la llengua, en lloc del, no, que en castellà seria el frenillo de la llengua, doncs en català és el tel de la llengua. I l'última que volia recordar era doncs, que en l'húmer, que de vegades la gent que cau doncs, es trenca la part superior al cap de l'húmer, tenim dos tuberositats que són el troquiter i el troquí, que normalment posem l'accent diferent, no? Jo sempre n'havia dit el troquiter, i el truquí, doncs, com em deia abans, doncs, és el troquiter i el truquí. I ja està, si voleu, poder n'hi ha algun més, en el, si mireu a l'UrgemCat, hi ha un apartat que és el diccionari de l'UrgemMod. Allà tenim ara, bueno, doncs gairebé 300 termes, 250-300 termes d'aquests relacionats amb urgències, i en trobareu, relacionats amb anatomia, doncs trobareu aquests que hem explicat als últims episodis i algun més que hem anat introduint, que anem introduint de forma progressiva. I ja està, no sé si tenies tu algun, Albert, algun tema que t'havia semblat interessant.
Doncs mira, jo relacionat amb el tema que hem parlat avui, de electrocardiografia i de més, coses del TermCat, que per cert també els hi vaig demanar un dubte i també m'han contestat, són macos aquesta gent, eh? Són molt macos.
Sí, sí,
això
sí,
de les derivacions contigües, sí, sí, que he parlat fins ara, clar, en anglès també n'hi diuen adjacent leads, sí, o contiguous leads, no? Llavors jo tenia el dubte de si contiguous, sí, o adjacents. Doncs no, anem a dir contiguous, ja està. El TermCat prefereix contiguous que adjacents. I l'altre és el nom de les derivacions, que potser us heu fixat de com les deia.
Val.
B1,
val,
fins a B6, bueno, de fet hauríem de dir V1, val, fins a V6, però això ja, jo crec que ja no queda ningú que en català faci aquestes... Eh? Però bueno, si queda algú, ei, companys, els lletraferits que us parlen estan encantats de sentir-vos.
Sí.
D1, D2, D3 ens les fan posar en un punt entre la D i els números romans de 1, 2 i 3. I la gran diferència és que les derivacions augmentades, les derivacions monopolars del pla sagital, que són, en anglès són A, B, R, d'augmented en minúscula i BR en majúscula, de vector right, vector left, BL, i vector F, de foot, o de fit, no sé si és plural o singular, doncs en català no s'hi posa la A, és BR, bueno, VR, BL i BF. I he intentat no anar dient la A pels llocs. Aquí l'aparell d'electro juga en contra nostra perquè ens hi posa la A.
I, jo te volia preguntar, jo sempre tinc el dubte de la imatge aquesta en mirall, si n'hauríem de dir especular o recíproca. Perquè en anglès parlen de reciprocal. I nosaltres, no sé per què, en diem especular. No sé quin és el terme més correcte. Quan especular parla que es reflecteix com si fos en un mirall. I la recíproca és com si fos a la inversa. Crec que, evidentment, volen dir el mateix, però crec que si la majoria de... Si això ho anem adaptant de l'anglès, en anglès parlen d'imatges recíproques, no parlen d'imatge especular. No sé si tampoc... El millor és que tampoc tenen un terme en anglès que es digui especular. No sé si hi ha una traducció... No ho sé, eh?
En francès és imatge en miroir, és imatge en mirall.
Val.
Escolta'm, consulta el TermCat, ja estic veient la propera. Aquests pobres ens acabaran enviant a fer punyetes si els hi anem passant tantes.
No, la veritat és que sí que són molt proactius i que sempre que els hi, o per correu electrònic o per Twitter, si els hi fas alguna consulta lògica i que veuen que és seriosa, sempre te responen molt bé.
Doncs va, a veure si pel proper episodi ja podem resoldre aquest dubte.
Doncs de les recomanacions d'avui només volia, per si no ho coneixíeu, és l'Essentia. L'Essentia és un repositori, com un banc de dades digital, un dipòsit digital d'informació del Departament de Salut.
Del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, entenc,
eh? De la Generalitat de Catalunya té un dipòsit d'informació digital relacionat amb la salut. Pensem-hi com si fos una biblioteca, no? Una biblioteca on s'arxiva molts tipus de documents, no? Articles científics, monografies, revistes, guies de pràctica clínica, protocols, presentacions que hagis fet a jornades, a congressos, pòsters, materials de divulgació, i tot això... Si tu ho has fet a nivell teu centre de salut, el teu hospital, el teu on te treballis, doncs ho pots enviar-ho de forma, hi ha una forma establerta per fer-ho, no és immediat, a Essentia, de tal manera que qualsevol altra persona, tu entres a Essentia i busques si hi ha algun material sobre, no sé, sobre l'elevació de l'ACT que estem parlant avui, doncs hi pots trobar, doncs, això, protocols, algú que hagi fet algun pòster en algun congrés o algun estudi que l'hagi presentat en algun congrés o tingui alguna cosa interessant, doncs la gent ho penja Sentia. I arribes a través de la pàgina de salut de GenCat. Hi ha la pàgina web que és sentiasalut.gencat.cat i allà hi ha un buscador i tu, pues, si tens algun interès en alguna cosa concreta, veuràs si algú que treballa en algun centre sanitari català doncs ho hagi enviat allà per compartir-ho. Per poder-ho compartir has de primer posar-te en contacte, bueno, tu personalment no, ho ha de fer-ho el teu centre de salut, el teu hospital, i aleshores te fan una petita formació, has de complir una sèrie de criteris, gens complicats, hi ha d'haver una persona de referència del teu hospital que se n'encarregui de mantenir les gestions amb Essentia, i un cop això estigui, crec que s'han de firmar un petit contracte de no sé què, de temes de LOPD i aquestes coses, però bueno, després d'aquestes gestions i d'una mica de formació, doncs el teu hospital pot accedir a penjar-hi tota la documentació que compleixi una mínima normativa. I això es fa, doncs, quan penjat allà, doncs tothom hi té accés. I bueno, sí que s'hi troben coses interessants, eh? I no sé, per temes que hagis fet tu, jo ho veig útil també amb això, eh? De temes que hagis fet tu alguna petita recerca científica que poder no sigui suficient com per publicar-ho en una revista d'impacte, etc. Bueno, pues almenys si t'ha quedat bé i has fet un pòster o has fet un resum o has fet un escrit, doncs ho pots enviar-ho en allà i així és una forma més de compartir no? la ciència que has fet, de compartir-la amb tothom i molt fàcil d'utilitzar. Essentia, salutgencat.cat.
I això ho deus tenir, aquest cercador ja el deus tenir posat també dins el teu metacercador, el metacercador de l'Urgent, sí. També està posat allà, eh? A l'Essentia.
Ah, exacte, molt bé, sí, està posat. Està posat.
Interessant. No em consta que el meu centre de treball estigui inclòs en això, ja tinc una altra feina.
Per no n'hi ha, no sé per què, sí que es necessita. Bueno, nosaltres a l'Hospital de Figueres ho vam fer-ho i la veritat és que són fer 4 tràmits burocràtics i després fer una reunió amb ells i després que hi hagi una persona de referència i poca cosa més, eh? Però sí, veig que hi ha, no?, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Institut d'Assistència Sanitària, el Trueta, l'Hospital de Granollers, lògicament l'Institut Català de Salut, la Mútua de Terrassa, la Vall d'Hebron, l'IDIAP de Jordi Gol, el Consorci Sanitari de l'Anoia, l'AQUAS, el Servei Català de Salut, Departament de Salut. Bueno, faltarien molts hospitals i molts centres, però déu-n'hi-do el material que pots... I tot el que fa, no?, el Departament de Salut i tot això també ho pengen allà, que també és una forma fàcil de buscar, no? Si busques els protocols del maneig farmacològic de la infecció del Covid, SARS-CoV-2 i tal, pues aquí sempre ho tens penjat i molt fàcil d'accedir i pots buscar per participants o per autors o pel títol o per matèries, tens diferents formes de filtrar la informació i és molt fàcil de buscar. I ja està.
Molt bé. Doncs mira, jo tinc, lligant amb una recomanació teva de l'episodi passat, la d'aquell del PharmaD, que feien infografies d'un tema concret,
sí.
Jo ara fa poc que he traduït una cosa semblant, és una iniciativa de Nick Smith, em sembla que es diu el metge que ho fa, que és One Pager ICU. Pager, en aquest cas, no és pel busca, sinó per la pàgina. Temes de cures intensives en una sola pàgina.
Ah, molt bé.
Per exemple, el que he traduït és el de la pulsioximetria. Doncs en una sola pàgina doncs tens tot un resum d'informació interessant sobre aquest tema. En el cas d'aquest, que dic el que he traduït de la pulsioximetria, doncs et diu coses que has de tenir presents, quan els valors són creïbles, quan no ho són, què representa cada cosa, com funciona la tècnica i demés. Torna a ser el mateix que explicaves tu d'aquest del PharmaD, aquest de l'episodi passat, doncs que tens tot el contingut que tu consideres oportú d'un tema, el tens en una sola pàgina, és un resum d'una sola pàgina. He vist gent que tenen llocs d'aquests grans Estats Units, que la sala dels residents tenen les parets plegades de les pàgines del webpage, no? És a dir, en aquest cas, perquè he fet de la pulsioximetria, que és una tècnica, però, per exemple, n'hi ha de patologies vàries, però jo què sé, de privació alcohòlica, sí. Ho tens allà penjat. Que, hòstia, com anava això de privació alcohòlica? Pues, els residents s'aixecaven, anaven a mirar... Bueno, els residents, els clínics que hi hagués en aquell moment s'aixecaven i anaven a mirar-ho allà al... Uh-huh. la pàgina que havien penjat d'aquest tio. És interessant. I com que és un projecte d'aquests de Foamed, de Free Open Access Medicina, i està amb unes llicències que es poden reutilitzar, doncs n'he traduït una i espero traduir-ne més i publicar-les. Aquests One Pagers ICU.
Val, aquest veig que també té, no, el Twitter, té una compte de Twitter que almenys en diu Nick Mark, @NickMark.
Llavors això, he dit Nick Smith, doncs Nick Mark, mira.
Sí, Nick Mark, doncs el seu compte de Twitter i és de Seattle. Molt bé, doncs no el coneixia, aquest Nick Mark. El seguirem, aviam si el que, no, els resums aquests que fan estan molt bé, sembla que estiguin molt, molt útils. Molt bé, molt bé.
A mi m'ha agradat. Per cert, d'alguna cosa de la pulsioximetria també en parlarem, perquè resulta que la pulsioximetria també és racista, però això per un altre episodi.
Val. Molt bé, molt bé. Ja sé per on vas. Molt bé, doncs, molt bé. No sé si ens queda res més per aquest episodi. Jo penso que ja
podem anar tirant, tu.
Ja ho hem fet prou llarg i jo penso que si estaves escombrant o aspirant la casa o fent els canelons pel diumenge, ja hauràs acabat. I no sé, si ens hem deixat alguna cosa, al proper episodi en parlarem, no, Albert?
Sí, sí, oi, de patrons electrocardiogràfics que no són elevació de l'ST, molts, molts, molts. No,
encara en tens, sí, encara en tens, no, a la carpeta encara en tens uns
quants,
no
acabarem, amb un episodi no n'hi ha pas prou, necessitarem més,
Molt bé, molt bé. Pues vinga, pues ens veiem al proper episodi i si mentre hi ha dubtes o teniu algun comentari o us sembla que vulgueu participar explicant alguna cosa interessant i voleu posar la vostra veu a l'Empodcat, pues res, us poseu en contacte amb nosaltres a través del blog, a través d'emails o Twitter o del Telegram i en parlem i encantats de que estigueu aquí amb nosaltres.
Molt bé, doncs vinga, ja acabem per avui, ens veiem, ens sentim el mes vinent.
Vinga, adéu-siau.